Fabricació pròpia.
A tothom. Hem començat la tardor ben intensos, eh? Segon dia de la setmana, segon dia consecutiu amb retards a la B entre Barcelona i Madrid i incidències a Rodalies. Mentre estan el tren que s'hi ha arribat, no sabem si hi ha temps o no, és el de Pedro Sánchez que avui doncs, s'ha reunit amb Felip VI. Tot apunta, com ens explicaven els companys de l'Estel Migdia, que el monarca doncs, li encarregarà que intenti formar govern. Tot això el dia que, per cert, hem conegut una nova col·laboració del mític dels 80 Ryan Paris, a la seva escolta ara mateix. Però això sí, una col·laboració amb el cantant italià Mac De Marco. Voleu saber com sona? Sí. Sona així. Doncs sí, no està pas malament, eh? Aquest nou tema de Ryan Paris.
És una altra història, no seria Longe Vita.
Bon dia, Francisco. Bon dia. I per cert...
Sento música i...
Sí, és que no pot. Jarque, tu també, és que no t'hi podies estar. Com estàs?
Molt bé, sí. Bona tarda.
Candela, ja que hi som.
Bé, ja estic bé també.
T'ha agradat la cançó?
Sí, estava una mica en èxtasi.
És que una mica... Que
es deixa una mica així.
Sí, té aquest punt de tarda també. De nit, potser, més de nit.
Té molts punts, aquesta cançó.
No seria una cançó per arrencar amb energia el programa. No. Amb això estaríem d'acord.
Doncs mira, saps què, José? Torna a posar la Dolce Vita. A veure, i arrenquem bé el Fabricació pròpia d'avui. Doncs com dèiem, aquest tren que passa avui per Pedro Sánchez, sens dubte no el deixarà passar, ni tampoc Ryan Paris, que s'ha pujat, no sabem si el seu darrer tren, però que sigui doncs, de llarga durada. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, doncs, hem dit que ha començat aquesta tardor ben intensos. Molt bona tarda a tots, a la Jarque, a la Candela Figueres, al Francisco, que també està a la producció, en Ferran Capdevila, avui també a Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, al món digital, i al José Matosas i la Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
I la Marta Medina, és que la Marta Medina sí que ha pujat un tren d'alta velocitat, eh?
És que com que està tot arreu...
Estudiant de pràctiques, però gairebé ja...
Una més.
És una més de fabricació pròpia, eh? Per cert, voleu saber què passa avui? Doncs arrenquem la fabricació pròpia d'aquest dimarts 3 d'octubre, farcit de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero socials i d'actualitat, sense oblidar l'humor. D'aquí uns minuts repassem l'altra actualitat, com cada dia, amb l'equip de fabricació, i després avui farem la digestió amb Àngel Sà, Sala, director artístic del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que, per cert, Jarque, comença demà, toca tu fer la digestió.
Jo ja tremolo. Sí, sí.
Sí, doncs a veure quina digestió terrorífica tindrem avui. A més, ahir, per cert, ens vam assabentar que l'Ajuntament de Tarragona ha alertat que està en risc de fallida. L'alcalde Rubén Viñuales assegura que falten 14 milions per poder mantenir tots els serveis i evitar la fallida. Una situació en què, per exemple, es va trobar Moià fa 12 anys. És per això que avui ens preguntem aquí al Fabricació quines solucions pot haver-hi, com s'ha arribat a aquesta situació, i li preguntarem doncs, a Antoni Mora, que és professor de la UB, especialista en el sector públic. A més, un dimarts, on també parlarem amb la Leire Artiz, ella és periodista de la UOC a Madrid, per saber quines han estat les notícies més llegides i escoltades des de la capital espanyola darrerament. Com s'ha viscut, per exemple, el tema Negreira.
Mm. Ui.
De quina manera s'ha tractat.
I deuen sucar pa.
I com l'anirem arrossegant el temps que faci falta.
Clar,
el tema
allà també s'ha arrossegat.
I allà de...
Sí, tot bé d'allà, Mercè.
De Florentino en parlen?
Què? Allò està prohibit.
I d'en Villarijo, que en parlen?
Ui.
Depèn de per què.
Depèn de per qui, sí. Doncs mira, li preguntarem a la Leire Artiz i, de fet, avui a les 4 farem el cafè amb l'actriu Berta Castanyer.
Tu i la meva mare.
Sí? No ho sabies?
Ell no volia res amb tu.
Clar, és que n'hem vist, Candela, com si fos ahir de TV3.
Sí,
a la sèrie
aquí era molt petiteta, en aquest petita. Tall de quan? Com si fos ahir. No sé quan, però jo crec que calculo uns 11, 12,
11,
13,
oi?
Per aquí devia ser. Sí.
Clar, i ara en té ella 21 anys, o sigui, imagina't. Ha participat darrerament a Cites Barcelona,
sí.
De Prime Video. També l'hem pogut veure. Pel·lícules com ara O Quina Joia o Miss Dalí de Ventura Pons. I darrerament, per cert, la podrem veure a la nova sèrie diària de les tardes, Mira, Uri, això que t'agrada a tu, de Televisió Espanyola, basada en la novel·la Three Rooms de Luisa Carnés i ambientada en el Madrid dels anys 70, Salón del Té la Moderna.
Jo continuo al paradís de les senyores i d'allà no em
home,
trauràs.
Home, el té la moderna pinta molt bé.
Sí, no, segur.
El nom de...
Jo avui escoltaré l'entrevista i segur que hi entro.
Però és que, a més, aquesta noia té un munt de sèries i és una de les actrius amb de que... més expun... O sigui, que ja se li veu un carreron... Se li
ha treballat
una...
molt.
Home, amb 21 anys.
Mare
jo amb 21 anys està arrossegant-me per al bar de la facultat.
I a quarts de 5, avui xerrarem amb David Martínez, periodista i autor del blog i compte de Twitter Històries de Barcelona, que ens porta curiositats de la capital catalana. Com ara, per exemple, Candela, tu que t'agrada també molt
digue'm,
la història.
Digue'm,
les primeres escales mecàniques de Barcelona van ser les primeres d'Espanya.
Ah, sí?
Sí,
capdavanters.
Doncs això, mira, ja m'has posat xoti. M'agrada molt aquest tema.
I a tu, Jarque, això també
a mi també m'ha posat molt xoti.
Sí.
És que, a veure, ara no, ara riuràs, però per una persona de poble com jo...
tecnologia mi, del futur.
No, a mi les escales mecàniques, quan arribava a Barcelona, de visitar, sempre anàvem al Corte Inglés o al metro, perquè ui. Era on ja tenies les escales mecàniques, era una atracció.
Totalment.
Era la meva muntanya russa, sí. Barata.
I qui no ha caigut a les escales del Corte Inglés?
Ostres.
Ai, jo no.
Ui,
no
a mi m'agraden molt les passarel·les, aquelles que també són com mecàniques.
Ah.
Quan hi puges i quan en surts, sempre perds el pas.
I no us passa amb aquestes passarel·les de l'aeroport, que no saps ben bé quan vas més ràpid? Perquè
per fora o
per... Sí,
per fora, sí.
Jo em poso córrer dins de les passarel·les.
Uf,
i em sento posseint vol.
És
quan dic, hosti, Candela,
estàs
tia.
Estàs anant cap al futur.
Estàs en forma.
Arribaràs a la porta.
Viatge
en
el temps.
Ai, per favor, doncs avui en parlarem, de curiositats com aquestes aquí al Fabricació Pròpia. Això serà quarts de 5 i per acabar el programa avui amb en Joan Anton Català ens parlarà de les cicatrius de la Terra. A veure què ens parla el Joan Anton. I la Candela, que avui també doncs, ens prepara el retrovisor. Ai,
ui. Avui Sant Quifetge,
Parricidi de Falset,
Sí, Priorat.
Ara meva.
Interessant.
Doncs,
de 1846,
1846.
Ja es feien aquestes coses en aquella època? Sí que es feien, però es feien a la manera d'abans, saps què vull dir?
Que...
Vull dir que no...
Més artesana.
Sí, per exemple, càmeres de seguretat no n'hi havia.
Clar.
Quin eren les càmeres de seguretat?
En els veïns.
Doncs ja està, ja us ho explicaré.
Clar,
bona. No.
Doncs avui posarem el retrovisor amb la Candela, serà al final del programa, i amb la Pi Bernat, que també ens demanarà la paraula tomàquet. Comencem. Marta, comencem la realitat paral·lela d'aquest dimarts, 3 d'octubre, avui dedicada a les altes temperatures.
Sí, no sé si sabeu per què, però... A veure, és tardor,
però seguim instal·lats a l'estiu, això és un fet.
Sí. Totalment.
De fet, avui les màximes poden arribar als 30 i 32 graus a Ponent, la Conca de Tremp i la Catalunya Central.
Però és una mica xavalla al costat de l'estiu. Vull dir que són unes temperatures que a mi no m'estan del tot malament.
Com que xavalla,
això és una mica l'efecte granota, no?, que la posen a l'olla, que bull.
Exacte, estic morint sense saber-ho, eh?
Nois, els mosquits continuen igual d'insuportables que a ple mes d'estiu. Vull dir...
Sí, i més grossos, perquè ja fa més temps que són vius.
Fa més temps que mengen.
Són com ja tamagotxis.
Ningú els mata.
Farem això.
Són tigres.
Acabem amb els mosquits.
Són tigres.
Però de Bengala. Avui encetarem la realitat... No em toquis el tema del mosquit tigre. Avui encetarem la realitat paral·lela amb una notícia, per això, ben refrescant.
M'encanten els
però
dits.
Abans... Informació de servei. Perquè recordareu que fa uns dies us parlava d'una oferta de feina d'una empresa de gelats.
Sí.
1.000 euros per tastar gelats durant 2 dies. Jo us vaig dir que us hi apuntéssiu, i espero que ho hagueu fet, perquè l'última hora és que ja no accepten més candidatures.
Ja està.
Ho heu fet?
No hem entrat dins el... Jo ho vaig fer?
Sí?
A l'instant, i no, és evident que no hem entrat dins el...
Escolta'm, potser t'ha entrat i estan valorant el teu perfil.
Ah, val, que no s'ha decidit encara.
No, o sigui, tu ja no pots enviar la teva candidatura, però...
Ja m'he despistat.
Puc tenir sort.
Escolta, digue'ns-ho, eh?
Sereu els primers en saber-ho, perquè no
home,
seré aquí.
Ho notarem. Perquè, sí. Quan cobrava? 500 euros al dia?
Bueno, sí. I el plaer incomptable de menjar gelats.
Que això t'ha notat que més. I que tinguis un subidon de sucre.
Sí, i que dius, tieso, bàsicament.
Si allò de 2 dies de festa tornes amb els llavis allò encetadets, ja sabem que és perquè has estat treballant pels gelats.
Calla, que potser he fet una altra cosa, eh?
Ai!
Ai!
Ai,
ai.
Ai, Uri.
Ai, pobre Uri. Ara ja
no, a mi no m'atribuïu més coses de les que...
No t'agafis vacances, Uri, no t'agafis vacances.
Podem tornar?
Sí, mira, nosaltres, Mercè, i a més, t'ha agradat molt, tornem a les altes temperatures.
Els grills, que són macos.
Sí, dins grills.
A veure.
Mira, escolta'ls.
Ai, tu, quina cara.
Ja estàs a Torà, eh?
Quina cara.
Alguna cosa ha fallat, perquè ha arribat la tardor, però la temperatura no s'ha actualitzat, no s'ha posat al dia, no ha fet allò el refresh, i seguim amb temperatures d'estiu. Per això moltes geladeries faran l'agost també en ple mes d'octubre i ho faran adaptant els sabors dels seus gelats als productes típics de la tardor. Això és estratègia.
Renar-se
o
morir.
Exacte.
Bueno, els productes de temporada, no?
Exacte. Ja.
Però, clar,
abans, aquesta època, ja no es feien gelats.
No, però ara sí fa calor...
Exacte, doncs s'han de renovar. Si us sembla bé...
Em sembla bé.
Repassem aquests gustos.
Va. In Italy,
ui.
Això és música per menjar gelats. Sí, la geladeria, per exemple...
No, estava intentant entendre la cançó amb la fruita d'època.
Gelato... Ja ho diu, eh?
I on anem, va?
Mira, a la geladeria Can Soler de Badalona ja ha avançat el primer gust de gelat per aquesta tardor, que és boniato al forn.
Oh, oh.
Perfecte per acompanyar els panellets i les castanyes, i cada vegada fan bola. A vegades fan
la
bola.
La castanya, sí. Mare de Déu, si fa bola.
I el gelat, doncs, sí. Va molt bé, més de refrescar la boca.
És molt digestiu. Són ara, les dues coses que m'agraden més, boniatos i castanyes.
Doncs mira,
podríem viure durant setmanes mentre...
Exclusivament?
Sí.
I no pren res entremig per fer baixar una mica la...
Ja tinc la gola entrenada de tants anys de passar-me-les com si no... O sigui, gairebé no les ni mastico, saps?
Guanya centímetres la teva bola.
A mi em van costar les castanyes.
Són com
una
serp?
Sí. Sí, ets com una serp.
Com els dic tot?
Com una boa.
No ho mastegues.
Tu de sobte veus cap al coll, tinc com una castanya.
Una forma castanya.
I l'estómac ja farà
la seva feina. Porteu-me un dia de panellets a la candela. A veure com se'ls millora.
Moniatos i castanyes. Perquè no m'enxufis els panellets. Això és teu, Harke.
Un gelat, va. Parlem d'aquest gelat de boniato al forn, que a tu, candela, t'agradaria.
Em xiflaria.
Perquè, a més, té un 20% menys de sucres afegits.
Perfecte.
Sense lactosa i també és vegà. Que però... sí que és ja que tractant-se d'un gelat de moniato s'agraeix que no hi hagin posat carn picada per donar una mica més de sabor.
Però escolta, li treuen gairebé tot. No,
es veu que ja és
sí,
això,
sí,
eh?
És natural. Sí.
Clar. No deixem la castanya, seguim amb altres gustos, perquè moltes geladeries han incorporat també, per exemple, gelat de castanya. Raga, que a tu aquest t'agradaria?
No.
Ja has dit que...
ara ja t'agrada.
A mi m'agrada la castanya.
Sí, però la Mercè no havia dit que ja t'agradava.
No, que m'ha costat la castanya. Ara ja l'he introduït a la meva tardor.
I ja t'agrada.
Sí, però... No,
a veure, em costa.
No per fotre't un gelat, sinó per complir quan arriba el dia 31 d'octubre. No?
Exacte.
I fer-ho a castanyada.
Tenim boniatos.
Val.
tenim castanyes.
Avui remem tots a favor, Jarki.
Faltarà el gelat. Sí, vostè ho heu posat difícil, però és que jo us començaré. Perquè si aquests dos, potser algú hi havia algú que allò amb dubtes, el tercer gelat que us proposo és el gelat del licor, que no pot faltar cap sobretaula, el sopar del 31 d'octubre, que és el gelat de moscatell.
Oh!
Aquest sí, eh?
Ai,
sí?
Mira que t'anava a dir. A mi amb tot això em falta el moscatell per fer-ho tirar avall.
Ja ho tens.
Però com que jo ja tinc aquest do desenvolupat de tirar-ho avall sense el moscatell, però ara m'has...
Ja ho tens.
Meravellós.
Però em sembla rodó.
És que pots passar la castanyada a dins de la gelada. Vull dir, ja tens tots els sabors.
I entenc que no et puja. Vull dir que és un...
Que és més suau.
De moscatell, però,
és més suau.
No té els efectes secundaris.
I fas un gelat de tres boles amb els tres sabors.
Sí, sí, sí.
La tardor dins un...
Gelada.
Sí, sí.
La tardor gelada.
Què us sembla? I al lloc del con, una paperina. Com fan les castanyeres?
Doncs ho trobo una idea.
Excel·lent.
És que no, o sigui, castanya, moniato...
Sí, sí, moscatell...
Ara estava pensant que per Nadal ens trobarem un gelat d'un galet. Què més hi ha?
Ai, aquí...
Pollastre al forn.
Torró, perquè ja se'n fa. I pollastre al forn. Ho trobo?
Això ja no ho veig tan clar.
Però jo ho veig clarinet, eh? Jo amb els torrons ho faig, això. Perquè els torrons, al Nadal, vull dir que no s'acaben, que en tens allà...
S'obren.
Sobretot el de xixona.
Fem gelat de torró.
Això es fa.
Malbaratament. Home, i a més estem segurs que el Nadal seguirà fent aquesta calor. Per tant, mira, ja estem donant idees. Per tant, si heu fet ara aquesta oferta de feina de catador professional de gelats, sempre us quedaran les geladeries obertes també a la tardor.
Clar, mira, doncs mira, millor. No deixem les altes temperatures ara a la realitat paral·lela, Jarki, per parlar de tecnologia.
Sí, perquè ho ha confirmat Apple fa poques hores. El nou model d'iPhone, presentat fa només 10 dies, té problemes de sobreescalfament. Després de la queixa de molts usuaris del nou iPhone 15, la companyia finalment admet, quan hi era una evidència, que l'aparell s'escalfa per sobre de les seves possibilitats.
Per què s'hi neguen? O sigui, per què han negat l'evidència durant tants dies?
Perquè molta gent utilitza els aparells durant tantes hores seguides que qualsevol aparell té un sobreescalfament quan et flipes. Però sí que és veritat que s'han vist a les xarxes moltes crisis d'adolescents dient que els havia patat el mòbil.
Sí,
només.
Sí, 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 sí.
Però això sembla com que és el primer error que han de solucionar,
sí, no? El sobreescalfament seria com una cosa...
Sí, i després el de la Terra, però sí.
Sí. Potser.
Per aquest ordre, a més. Sí.
No? Però... com apuntava la Candela, hem vist vídeos també d'usuaris posant un termòmetre als mòbils, sabeu d'aquells que ens posaven durant la pandèmia?
La
i el termòmetre marcava temperatures per sobre dels 40 graus.
Mare,
per tant...
I fas crispetes de sobre l'iPhone.
Sí, sí. En llenguatge culinari i tractant-se d'Apple, estem parlant d'un cas de pom al forn.
Sí.
Els enginyers de Silicon Valley...
Aquest és molt, està molt ben vist.
Molt sutil.
És una parada, perquè jo també estic molt orgullosa
d'aquest acudit, no?
És que està molt bé, que està molt bé.
Sí, tot el matí concentrada,
per això.
Ja pots plegar, ara.
No, que no dir-li el nou iPhone pom al forn, el model pom al forn...
Bueno,
escolta, podem... Hi ha vida després del pom al forn?
Sí, però ja no serà res igual. Vull dir, ja hem arribat al pic, ara això només va cap avall. Els enginyers de Silicon Valley creuen que es podria tractar d'un problema amb el programari iOS 17 i amb determinades aplicacions, és a dir, que no tenen ni idea de què passa, però allò s'escalfa.
Creuen que...
I llavors què faran?
Clar, a veure, jo no sé què faran, però jo vinc per donar idees als usuaris. Ah. Perquè jo he trobat molts usos que es poden donar al telèfon quan es revoluciona i que també podeu utilitzar per estalviar-vos calerons. Recordem que el telèfon costa al voltant de 1.000 euros i, per tant, fer una mica de butxaca ja us anirà, ja us aniré bé.
1.000 euros és tirar avall, perquè segurament quan tens totes les gigas seran més de 1.200 o 1.300.
Exacte, per tant, cal estalviar. Per això, per exemple, podeu fer servir aquest iPhone per mantenir el calentor al que feu les infusions al llarg del matí. Si sou motoristes o fredolics, també us el podeu posar allò sota la jaqueta, que va molt bé.
Ah, això va bé.
I com que sou usuaris d'iPhone 15, segurament a l'hivern anireu a esquiar a Suïssa, doncs també us el podeu posar sota la jaqueta, allà al costat del forfer, per donar-vos escalforeta. El bol de crispetes, també, quan aneu al cine, per mantenir-les allò calentones. O, aquest dia és més elaborat, aquest també... Sabeu els avions de primera classe que us donen tovalloletes calentes?
Ai, és que no he anat a primera classe.
Jo tampoc, però ho veig i he vist vídeos.
A la pel·li.
Ara s'ha apuntat tal, eh?
Sí, doncs ho podeu fer igual amb el vostre iPhone. És a dir, els podeu embolcallar com si fossin nadons en tovalloletes, després les traieu i ja teniu les vostres tovalloletes calentones. Què us sembla?
Jo em quedo amb el motor. no? Amb la moto. Jo, si que per la moto m'ho provaré.
Ah, sí, eh?
Sí, 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 sí. M'agrada aquesta.
Molt útil.
Perdona,
passa,
Úrica,
només hi ha una...
Per escalfar-te les mans.
Espera, espera.
A vegades necessites, sí. Perdó.
Sí, sí, no.
Però,
no, no.
O sigui, no, tu proposes que això continuï cremant, diguem, eh?
Elfo no ho solucionarà, no, no, no ho solucionarà.
No, no proposes una solució, jo ja sé, posar-lo a la nevera o...
No, vull dir, adaptem-nos. Tenim aquest problema, doncs trobem-li la part
la
positiva. Enteneu? La cara bona d'aquest problema.
Encara, com no has dit, aneu-vos a viure a Alaska. O al Canadà, clar, allò, un lloc clar, fred, també, i aleshores no.
Perquè deixar d'utilitzar el telèfon tantes hores...
També bona, seria una opció.
Bona,
no,
bona.
No,
no,
però ja
no, m'hi nego. He pagat uns diners i vull, mira, que això funcioni.
Però, no, ara m'agradaria, aneu vosaltres tots els vostres iPhones i mireu quant de temps esteu utilitzant el telèfon. I ara digueu-me valents després que deixeu d'utilitzar el telèfon tant de temps.
Bueno,
mínim estareu 5 hores aquí.
Jo no tinc iPhone i de moment no, i no em crema. Per tant, no tinc aquest problema.
Segur que també està 5 hores i mitja.
Però com que no tinc aquest problema, no m'interessa les hores.
Mira, sabeu què? També he pensat que aquesta gent, els que tenen un iPhone 15, què és el que més els agrada fer? Doncs anar a fer cua a la tenda Apple. Per tant, mira, aquest problema els donarà una oportunitat de tornar, sí, a fer cua, encara que sigui, doncs, per
reclamar. I de conèixer gent a la cua.
I també és veritat, mare meva, això té aquest tema porta debat, eh? És veritat que moltes vegades el problema d'aquest iPhone és que no el fas servir tantes hores i es escalfa en 0 coma.
Sí, vull, sí, dir, es veu que, no és... que sí. Bueno, es veu que sí.
Bueno, ai, mira. Déu meu. Bueno, acabem aquesta realitat paral·lela.
És que
paral·lela.
Des que no hi ha les Steve Jobs,
tot va, sí, tot malament.
Tot va caiguda. Va, acabem aquesta realitat paral·lela, Marta, a una època que de ben segur feia més fresqueta, cara.
Sí, parlem de l'època medieval.
Ets tu?
A veure, us proposo dos viatges, un en el temps i l'altre en l'espai, i és que la nostra història se situa al bosc de Guédelon, que això és a Borgonya, on des de fa 25 anys una colla d'artesans ja estan construint un castell medieval. M'ha cridat molt l'atenció aquesta notícia. Mm. Medieval, aquest castell, no només en aparença, sinó també pels mètodes de construcció, perquè fan servir els mètodes de construcció del segle XIII. Això fa molts anys.
Això fa molts anys, eh?
Després d'un quart de segle de construcció, recordem que això va començar fa 25 anys, la feina encara no està acabada. De moment, a més de la fortalesa, els artesans hi han construït un autèntic poblat medieval amb un molí d'aigua, una granja i uns tallers de tots els oficis doncs que hi treballen. Aquest poblet de Borgonya és el més semblant a la Fira Medieval de Vic, per si no hi heu anat, no, us heu perdut.
O de Montblanc.
O fred, o de Montblanc.
És que ara m'estàs...
Sí, sí, de Montblanc.
Ja que tens una montblanquina.
Oh, i tant.
A l'estudi.
Un dia ens hi portaràs.
Ui, com vulgueu.
Un any. I és que entre els constructors del castell hi trobem, per exemple, picapedrers, fusters i altres artesans vestits també de l'època. També hi treballen una cinquantena de persones que, com que a l'època medieval doncs no hi havia TikTok, ni WhatsApp, ni Twitter, doncs no es distreuen i van molt més per feina. És a dir, aquesta gent està construint un castell de l'època medieval com si estiguessin... Sí, sí, no, i com si estiguessin a l'època medieval, és a dir, amb picapedrers, amb carros tirats de cavall, vull dir, és fantàstic. Un projecte de construcció sostenible molt interessant i que podeu seguir per Facebook i YouTube o visitant
Guédelon.com. Com que podem seguir per Facebook i YouTube si estan en l'època medieval?
Ells sí.
Ah, val.
Ells sí. Però, clar, hi ha gent que els grava i, en principi, aquests ja són de l'època actual.
Ah, val.
Vaig, no sé que sigui el Facebook i YouTube del segle XIII. També seria curiós.
Que vindria a ser un pergamí.
Exacte. T'has de mirar molt fixament.
Vinga, va, doncs, en 7 minuts, gràcies a Jarque per aquesta realitat paral·lela que sempre em porta
debat. Què t'ha semblat el castell?
Interessant, com molt, sempre, tot el que dius. Arribem al punt de les... No, és veritat.
No, és que ho has dit d'una manera, sí, com si no
ho fos. No, és que ets anat molt ràpid perquè, ai, arribem al punt de les 3 i marxem a publicitat res. Una pausa de res, i a l'Uri ens explica què és el que no es pot treure de cap.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Va, 6 minuts i ens situem a les... Avui anem espitats. A veure, què?
Això és la calor.
Sí, tu, que marxi.
Aquesta tardor ja, estranya.
Quin horror. Què fets els grills? És que és vital, ja sona.
No li poseu els grills que la Mercè es distreu.
Sí, que m'adormo, amb aquest soroll.
Viatjo cap a Torà. A veure, què no et pot sobre del cap?
Avui parlarem del tema que més preocupa la societat, Mercè, que és l'estalvi.
Feliç, és que
buscant cançons he trobat els Fruitis i he viatjat al passat. I no recordava que tinguessin...
Però això són els Fruitis?
Sí, és una cançó dels Fruitis. Gazpacho, Mochilo...
Els meus preferits. I la nena que anava amb un top.
Que no, sí,
jo no me'n recordo, la nena. Només de la... Me'n recordo del plàtan i de la pinya.
Mochilo.
Mochilo. Mochilo sí, de la pinya.
Clar. Però Mochilo, sí.
Gazpacho era la pinya, Mochilo era el plàtan que portava una motxilla.
Sí.
I llavors hi havia una altra, que no recordo com es deia.
Maduixa, no ho sé.
No, era com un cactus.
Sí, hi havia un cactus.
Es deuria dir Pincho.
Sí.
I què feia allà un Pincho?
Bueno, eren tots amics, anaven a la mateixa classe.
Molt Fruitis, no?
M'encantaven. Escolta'm, dius això de l'estalvi, però, per exemple, els que es gasten, tenen calés per gastar-se amb un iPhone, aquests els estalvis no els hi preocupen gaire.
Aquest és el tema. Ai. Jo, el matís és aquest. L'estalvi preocupa aquella part de la societat que pot estalviar.
Sí.
I la resta, que no podem estalviar, doncs no ens preocupa. És com un concepte com mitològic, ja, un animal clar. Mitològic, l'estalvi.
Mm. O sigui, no existeix.
Per nosaltres, no.
És com un miratge. Et penses que arribes en algun moment i quan hi arribes dius,
I està encara més lluny.
Exacte.
No vas fent,
i tota la vida passes corrent.
Bé, i a més mai en tens prou, no?
No, hi ha gent que ho fa, eh? Hi ha gent que estalvia.
Ah, sí?
És una llegenda. Llegenda urbana.
Jo en conec un.
No, el coneixes...
Té una entrevista, eh?
O coneixes algú que coneix algú? Aquí és quan es perd la cosa.
El conec de font directa.
Val.
M'ho va explicar un dia.
Bueno, hi ha part de la ciutat que pot estalviar.
Sí, home.
Posem per cas que nosaltres intentem estalviar. Segons el portal 20 Minutos, que és com...
Referent.
És com l'expansió dels pobres, hem de tenir diverses coses en compte. Endavant amb els truquets per estalviar. El primer que heu de saber és que, contra tot pronòstic, si no estalvieu, no és una qüestió de sou, o sigui, de quan cobreu. És una qüestió de gestió.
Ah, el problema és nostre.
Sí.
D'acord. Ja, ara ho entenc tot.
Comencem a la manera. El senyor capitalista en cap
ja està,
de...
Ja està, val, el senyor jo... autoajudes, que ha escrit això, que la responsabilitat
autoajudes
de
del capitalisme.
És...
Aquest senyor, com a mínim, viu amb els seus pares, encara.
Però, aviam, mira, a los hechos me remito. El vostre primer sou va ser inferior a l'actual.
Sí, bueno, esclar.
I oi que aneu igual de bé o de malament que llavors.
Sí.
No. Pitjor.
Pitjor, perquè escolta'm, si el sortir de la uni, no. M'entens o no?
Sí, pitjor, clar, és evidentment pitjor.
I abans potser encara vivies a casa dels pares i...
Podies estalviar una mica per aquí, una mica per allà.
Abans els pares encara els hi feies pena, de mira, va, tu paga't el pis i nosaltres et paguem els capritxets, però és que ara...
Això és el que ens explica la teoria del gasto creciente.
Gasto creciente.
És una teoria real que ja dic que com més tenim, més gastem. Això perquè tu, com que vas aconseguint... Tu no has nascut ric. Per tant, no tens aquest nivell, aquest poder adquisitiu.
Val.
I cada vegada que vas una mica més, dius, gastem. Ja. Saps? Ara puc comprar un cotxe millor, ara puc comprar... L'entrada d'un llat, clar.
És el que es coneix popularment com que et cremen els diners a les mans. Clar, els tens.
Ells diuen gasto creciente.
Que és el que els hi passa també als que es compren quan guanyen la loteria, no?
Exacte.
Que diuen que al cap de 6 mesos ja s'han polit tot, dius, noi.
Sí, home, i quedes pitjor que no estaves. Endeutat, clar. I clar, no ho aixeques. El segon que heu de saber és que hi ha moltes teories amb noms d'animals.
Ah, sí?
Sí,
ah.
Com per exemple els gastos vampiro o els gastos hormiga.
Sí, me pica.
Els gastos d'hormiga, crec que et podria arribar a intuir què són, però explica.
Ah, doncs començarem pels gastos vampiro.
El vampiro. És que el vampiro no tinc ni idea.
No, els formigues sí.
Ai, puc,
tu, vampiro?
Puc saber-ho?
Arriscat, llença-t'hi.
El que s'aprofita d'un amic, que li treu la sang a un amic.
Oh, estaria molt bé, no?
Sí,
allò d'aquell...
Sí. Bueno, sempre hi és, eh?
És l'energia.
Quasi.
Clar, l'energia.
No, per aquí.
Ben pensat.
Són els germans grans dels gastos hormiga i es defineixen per sagnar-te silenciosament i inexorablement.
Per exemple, la factura de la llum que no revises i que han canviat la tarifa...
La
despesa, i
qual, sí. O la contribució que has de pagar cada cop i volta, dius...
O aquella fuita que tens una canonada que tu no detectes. Diu que aquests gastos, aquestes despeses, arriben al 30% del teu sou mensual.
Què dius?
Déu-n'hi-do. Avui, quan arribi a casa, tindré una feinada a revisar totes les canonades.
Per exemple, subscripcions a Netflix.
Sí, sí.
O al gimnàs, que no hi anem.
Aplicacions que fa anys que no fa servir i pagues encara mensualment.
Sí, no, no. No, és que s'ha de fer un Excel, noi.
Oh, perdoneu, és que clar, aquest tema...
Sí, tot s'ha donat
de
sí.
Frenem-ho tot.
Sí, no, perquè és veritat que a vegades tu, sense adonar-te'n, pagues una subscripció premium i després et cobren cada mes.
Ah, sí.
Això, si ni te n'adones que ho fas.
O els qui té crios, que t'agafen el mòbil i es comencen a baixar l'aplicació.
No t'hi vulguis trobar.
No sé què, no sé quant. Despesa vampírica.
Després tenim els...
La Mercè acaba dient que els nens són uns vampirs.
Bueno, que ho t'insinuant, d'alguna manera.
Sí, hem acabat aquí.
O has volgut llegir-ho així, Candela.
No, no.
Despeses formiga. Són despeses quotidianes del tipus el cafè.
El cafè. La Coca-Cola.
L'Oreo doble crema.
Els M&M's.
Aquestes coses que penses que no són res, que tu pots permetre.
Clar,
però
en fons, que és un auret.
Un auret multiplicat per 20, 20.
Sí, clar. Sí, sí.
Però 20 euros al mes ja són un superet.
Sí, en aquest cas, clar, és l'auret del cafè, l'auret dels M&M's, l'auret de l'Oreo...
Del berenar.
Tot és com un auret, però, clar, al llarg del dia...
Els M&M's i l'Oreo palen més.
Euro 76, Oreo doble crema.
La cerveseta que convides, no?
Puc certificar.
Això no t'ho pots treure del cap, eh?
Això és un altre tema, ja en parlarem un altre dia.
Quins altres vols compartir?
Per si tot això no fos prou, us porto uns quants consells efectius per a l'estalvi de la mà d'un altre article del 20 minuts. El primer seria bàsic, que és apaga els llums.
Home, clar.
Utilitza electrodomèstic a les hores ball. Que això és com la solució de dir...
De tot.
No arreglem el tema dels preus de... Adaptem-nos-hi nosaltres.
Clar, clar, la responsabilitat és teva.
I endavant, i a pringar. Comparar les tarifes telefòniques.
És important.
Com fa que no...
Uf, jo...
Jo tinc una tarifa que crec que estic pagant... El que no... I no ho vull saber, i no ho miro, i no ho reviso.
O dels packs que ha conculcat.
Pack duo...
Exacte, amb telèfon fix, que dius, jo, a veure, no existeix,
no
en tinc.
Ara no el vull per res, sí, sí. Després hi ha una altra teoria que diu que si poses un euro al dia a la guardiola, seria la inversa del gasto hormiga, seria com el ahorro hormiga,
sí,
que és cada dia un auret.
Una formigueta, val.
I al final del mes tens 30 euros.
També et pots estalviar això i al final
no
de mes posar directament 30 euros al banc, així només fas l'acció un cop a...
Però ja et pica més.
Ja no, ah? Ja 30 euros ja et costa més, sí.
Clar.
Seria un menú. I aquí estàs renunciant al cafè diari.
Per exemple.
Que no està mal. Després ens proposen també portar el tàper a la feina. Que és una gran solució.
Això és un xec com una casa tots. Encara que no ens diuen que posem una llar de foc i que no gastem electricitat.
Però no et diuen menjar-te el tàper, que és el que ens passa aquí molts, que portem el tàper...
Vol dir que no has pagat el menú.
Clar.
Com a molt.
Escolta, ja per rematar-ho.
Ah, també ens proposen productes de segona mà, com ara comprar llibres. Com si amb això t'haguessis d'estalviar...
No, però aneu a la biblioteca.
Sí, sí.
Però els de segona mà. Els dels nens, sí, que és molt car.
Ui,
això sí, això sí.
Va molt bé, això
sí que és vampíric, també.
Per mi l'únic consell que pot funcionar és el següent. Apartar automàticament una part del sou, tal com t'arriba la transferència.
Sí,
val?
Sí,
pots apartar. El primer dia.
Sí.
I sobreviure la resta del mes per mitjà d'arròs, llaunes de tonyina i aquella aigua que s'acumula sota els panots de la ciutat quan passen els de Barcelona Neta.
Carai, tu, Uri.
Bueno, això segur que funciona.
Estàs parlant d'un gat, tio.
I resar per no tenir cap imprevist.
Això saps? Sí, això és veritat.
Maleïts diners. Jo sé que nascú per ser milionària.
Si ploguessin sant els bitllets pels aigües. Doncs mira, tant de bo puguem cantar com la Rosalía. Tres minuts que passen de les tres. Penúltima hora aquí al Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
I ja sabeu que cap a aquesta hora el que fem és connectar amb les nostres corresponsalies repartides per tot el territori català. Aquesta hora connectem amb el Toni Girabalt, taxista de Barcelona. Toni, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs mira, estem donant voltes per Barcelona.
En quin punt? Ens ho pots dir, Toni?
Doncs mira, ara mateix estic al carrer Palai, en plaça de Catalunya.
Uh-huh. Doncs mira, justament et volíem preguntar si aquest matí, de fet, segur que ho hauràs escoltat, nous problemes a Rodalies, més clientela en aquest sentit, Toni, o no?
Aviam, nosaltres és que l'emissora on estic jo fem serveis de Renfe i quan hi ha algun problema sempre fem algun servei més de Renfe, doncs perquè, clar, es mouen ells més. A nivell de... Sí, de fet, he encotxat dues vegades a l'estació de Sants avui i podria haver alguna més, però vaja, no trobo que s'hagi notat gaire aquí. Sembla que s'haurà notat més a fora, diria jo.
Clar. I les temperatures, això ho hem comentat també, Toni, no afluixen, està claríssim, segur que tu ho has notat també. Seguiu amb l'aire condicionat posat al taxi?
Sí, i tant. Bueno, jo ja no el noto, perquè el porto tot el dia, però ara mateix, vull dir-te, aquí em marca 28 graus el cotxe aquí a plaça Catalunya.
Déu-n'hi-do.
I vinc de la part alta de Barcelona que marcava 27, vull dir que està fent calor. Clar, hi ha gent que diu, és l'estiuat de Sant Martí. Dic, no, l'estiuat de Sant Martí és pel novembre.
Clar.
Vull dir que no és ara, no? Però sí, està fent calor i no fluixa. I jo, de fet, nosaltres hem d'estiu total, ja ho saps.
Però els clients dius que pugen acalorats, eh?
Sí. Bueno, saps el que m'ha passat?
Què t'ha passat, Toni? Explica'ns-ho.
Una clienta francesa que jo he portat a l'aeroport que se m'ha quedat en sostenidors.
Què dius ara?
O sigui, m'ha pujat al taxi i diu, tengo mucho calor, mucho calor. I dic, bueno, i he posat l'aire condicionat bastant fort, i diu, gràcies. Sí. Bueno, i al cap d'una estona, miro per retrovisor i dic, ostres, si aquesta s'ha tret la jaqueta de xandall i van sostenidors, i sí.
Però què em dius?
I com hem arribat, mira si tenia calor, i com hem arribat a l'aeroport, s'ha tornat a posar la jaqueta i...
I ja està, i cap a l'aeroport, i cap a agafar el vol.
Sí, que va pagar el vol i m'he quedat al·lucinat. Dic, aviam, no és la primera vegada, que se'n queden així. Però, bueno, sempre sobta, no?
Clar, home, clar que sobta, Toni. Escolta'm una cosa. Quin és el tema que més... Per exemple, amb aquesta clienta francesa, o, si us plau, si vols compartir altres temes que s'han comentat avui, quins han estat?
Aquesta clienta francesa només m'ha dit allò de la col i després s'ha posat...
I ja està, i tu li has dit merci, i ja està.
Sí, merci beaucoup.
Molt bé.
Sí, de fet, els temes... Aviam, la gent està una mica cansada i parla encara del tema de la investidura.
Ah, sí.
Que pensen que és una pèrdua de temps. Doncs dir a un senyor que intenti investir-se si sap que representa que no té tots els vots, no?
Ja.
I molta gent està enfadada perquè diu que és una pèrdua de temps i de diners. Mm. I un altre tema... Bueno, avui he parlat amb una conversa curiosa amb una senyora que m'ha explicat que ella vivia a la Barceloneta, en un pis de 60 metres, un baix... les sis germanes, els avis, els pares. Diu, i ara, en canvi, quan uns només que tinguin un nen s'han de comprar un pis més gros perquè diuen que no hi caben.
Yeah.
I m'ha dit una frase que diu...
Què t'ha dit?
Diu, perquè jo li dic, així és la vida. Diu, no. Diu, la vida no passa. Nosaltres veiem passar la vida.
Bona.
M'ha dit, no? I he pensat, ostres, aquesta senyora té una certa raó, no?
Té raó, clar.
És per pensar-s'ho, no? Per pensar-s'ho. I, bueno, ho he trobat curiós per pensar-ho ara aquí.
Doncs mira, nosaltres agraïts que ho hagis compartit, Toni, ja per anar acabant, des del taxi d'en Toni Girabal, taxista de Barcelona, ens pots oferir aquesta previsió del temps, que ja n'hem parlat una mica, i del trànsit?
Mira, el temps és calor i més calor.
Sí, és veritat.
I el trànsit, doncs ara encara pel centre està bastant plena la cosa, on ara a les 5 surtin els col·legis de la Parada,
estarà
intransitable, i quan t'allunyes del centre circules millor, però com estàs pel centre és ja bastant de trànsit. I encara hi ha gent dinant, Quan surtin de dinant ja veurem.
A veure, doncs ja ens ho explicaràs un altre dia. Toni Girabal, taxista de Barcelona, com sempre, gràcies, que vagi bé, bona feinada.
Vosaltres, bona tarda.
Merci, Toni.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Ara que passa de les 3, tornem a la nostra actualitat. Bueno, la nostra actualitat d'una mica vintage.
Sí, del 3 d'octubre de 1973. Era dimecres i es posaven a venda segells de la pròxima boda de la princesa d'Anna d'Anglaterra, la segona filla de la reina Isabel II i germana de l'actual rei, en Carles III. Les Espais Gazer, per mi, les autèntiques reines d'Anglaterra.
Home, sens dubte.
La boda es celebrava el 14 de novembre, però un mes abans ja es posaven a la venda segells amb la cara de la princesa i el seu futur espòs, el capità Mark Phillips, un matrimoni que va durar poc, quasi que van durar més els seus segells que el seu matrimoni. Es van separar el 1989 i es van divorciar, perquè ja ho sabeu que la reialesa primer et separes, després tardes molt de temps a fer.
Quan la gent se n'oblida, no?
Exacte.
Ja no és escandalós.
Es van divorciar van fer efectiu el divorci el 1992, per les Olimpiades de Barcelona. seva. La boda va ser un gran esdeveniment per la família real britànica, perquè allà tot ho fan a l'engròs. La parella s'havia conegut en una cursa d'equitació a Mèxic, perquè el rei, ja sabeu... Sí. Clar. Els reis es coneixen entre cavalls.
A tot arreu.
Clar, no es coneixen al bar.
No. Ells ho han de fer en llocs, doncs, amb més glamour, no?
El polo.
I clar, i llavors què va fer? Pues, la coneix allà, entre els cavalls, i va dir, I love you, very, sí. very, very much. I l'altre li va dir, pues...
Doncs anar-hi.
This is the ring of my heart. Més o menys va ser... Bé, li va regalar un anell de safir i diamants de Sotheby's per segellar el seu amor. 500 milions d'espectadors van seguir la boda per la televisió a la catedral de Westminster, que ja sabeu que és la catedral de tot, de bodes, bautizos i comuniones. Tot ho fan allà. I la parella va tenir dos fills, però en Phillips es va descomptar i en va tenir un més amb una altra senyora, una filla més, concretament, fruit d'una relació, doncs, el que dèiem, extramatrimonial. Suposem que per això es van acabar divorciant, perquè quan te n'enteres que hi ha un fill per allà que corre, que no el tenies comptat,
no t'acaba de fer,
que no quadra.
Sí. Bé, i uns quants anys després, la princesa Anna es va casar amb un altre comandant, però en aquest cas era de la Marina, l'anterior era de l'exèrcit. No? És com el joc de l'oca, comandant per comandant, i aquí ens anem casant. Va, i de Madrid a Anglaterra, perquè passaven coses paranormals. La primera és que s'havien aprovat els estatuts per constituir la Societat Espanyola de Parapsicologia. La seu central s'ubicaria al carrer Baleares, 16, de Madrid, i tindria la funció d'estudiar i investigar l'estudi de parapsicologia, és a dir, telepatia, premonicions, habitació, coses supernormals, vamos. I per aconseguir l'èxit es va estipular quatre tipus diferents d'associats, que són els estudiants i els col·laboradors, fins aquí jo ho assimilo, i aquí ve lo estrany, de número i d'honor. No acabo d'entendre que són els associats de número i d'honor, però clar, estem parlant de parapsicologia, tampoc ho pots arribar a entendre.
Els d'honor deuen ser els que no paguen.
I els de número?
Els que paguen el doble, els de l'honor.
I una altra de les coses paranormals que passaven a Madrid és que només s'havia presentat una persona per les eleccions municipals. L'afortunat era el senyor Puigmaestro Armado i era l'únic que havia presentat la documentació necessària per fer efectiva la inscripció. Les eleccions es van celebrar el 13 de novembre i a Madrid l'absentisme d'aquelles eleccions va superar el 70%, a pesar de ser un dia soleado i de les facilitats dades per los organismes oficials i per les empreses.
Jo un dia soleado...
La gent va aprofitar per anar a la platja.
Però aquest home de quin partit era, no ho sabem.
No, del partit de...
D'ell mateix.
D'ell mateix. Sí. Estem parlant de l'any... Quin any us he dit? Ja m'he descomptat.
L'any
73. Franco estava per allà, eh? Vull dir que tampoc ens pensem que hi havia molta diversitat de colors. Vuit regidors de la Corporació Municipal... Mira, si ho tinc apuntat aquí. Vuit regidors de la Corporació Municipal Madrilenya.
Madrilenya, va.
Que aquest partit, doncs, no... Doncs...
La CMM.
D'allà, molt bé. I van tornar a sortir escollits, entre ells, el nostre amic Maestro Puigamado. Va, i última notícia, o dos, a veure si em dóna temps. També era paranormal, però no a Madrid, sinó a Còrdoba, Andalusia, on científics estrangers estaven interessats en les famoses cares de Belmez. Mala cara no ho sé, però cares sí que eren.
Seria molt... És que ara me les he imaginat cantant això.
Sí. Oh. Seria brutal.
Les cares de Belmez cantant això...
Vull dir, si aquest poble ha aconseguit fama gràcies a aquestes cares, es posen a cantar i ja seria el nou Disneyland.
Amb l'intel·ligència artificial.
Doncs cantaran aviat, cantaran aviat. Segons ells, una mèdium estava actuant inconscientment amb aquelles cares. Els que deien això eren dos doctors suïssos, la doctora Nager i el doctor Nawawel. La primera era una destacada personalitat científica suïssa, que tothom... Tu vas a Suïssa i dius, ei, doctora Nager, i tothom te la ubica.
Home, sí.
I el segon és un famós neuròleg i psiquiatre. Els dos van veure les cares i es van quedar al·lucinant, fins al punt que van tenir clar que quan tornessin a Suïssa, l'informe que farien no tindria res de normal. A més, segons els dos doctors, no hi havia res que fes pensar que la propietària de la finca, que es deia Maria, fos causant de les cares, sinó que ella només era una simple mujer medium de entes transcendentals. Veus? Ja comencen a cantar les cares.
Ja comencen a passar coses estranyes.
Però bé,
1973.
1973, o sigui que amb les cares les estem arrossegant. Tenen un morro, aquestes cares, que se'ls
arrossegant.
Va, i acabem amb un titular meravellós, que és un perro hambriento evita un atentado en la vía férrea. Who let the dogs out? I com ho va aconseguir? Doncs gràcies a la curiositat innata del gos, que va posar-se a ensumar com un boig un paquet que estava al costat d'un pont al barri de Poggiorol, de Nàpols.
Ai, era italià el gos.
Sí.
I
va pronunciar així. Poggiorol, estoy andando por Poggiorol. L'animal no era cap expert en explosius.
Andiando,
que volia dir caminando, sí. Però ha sigut andiando. L'animal no era cap expert en explosius, només un gos que tenia gana, i el pobre es pensava que dins de la bossa doncs, hi trobaria lo normal, no? Un croissant abandonat, un tros de bistec podrit, o qualsevol... Però, sorpresa, no. I no hi havia res d'això, sinó que, per contra, hi havia material suficient per deixar-lo amb ell rostit i a mig front.
Pobret.
El paquet estava ple de papers de diaris i 8 cartutxos de dinamita, i gràcies al seu nas famèlic, la policia va poder desactivar la bomba i frenar els plans terroristes, que ja va dir la policia o les autoritats del moment que no era cap tema polític, sinó més aviat un tema d'extorsió. I estem parlant de Nàpols, vull dir...
Màfia, vols dir?
Exacte.
Insinues.
Sí, com sigui, un 10 pel gos.
Home, tant. Sí. Un dietxí.
Un 100 pel seu nas. I ara entenc per què els gossos són el millor amic de l'home, perquè ens salven la vida fins i tot quan tenen gana.
Mira, quadrat, o sigui, un quart de quatre, amb aquestes notícies vintage gràcies de la Candela, i dels gossos també ens escolten.
Oh, i tant.
Fem una cosa, marxem a publicitat, i a la tornada amb qui fas la digestió avui?
Avui parlarem del Festival de Sitges i ho farem amb el seu director artístic, l'Àngel Sala.
Ràdio Estel. Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ja som aquí de nou. A partir de dijous i fins al diumenge 15 d'octubre comença a Catalunya, casa nostra, un d'aquells esdeveniments culturals de Harke, que si es fes en qualsevol altra punta del món, saps?
Oi tant.
Ens tindria tots ben pendents dels diaris, dels mitjans de comunicació. Ho parlàvem ahir, de fet, amb en Pau Massip, que és un d'aquells festivals que fa molts anys que es fa a casa nostra i potser no som prou conscients del valor i de la seva magnitud. Clar, és que estem parlant del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, que arriba aquest any ni més ni menys que la seva 56a edició.
Doncs sí, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és, com tu apuntaves, Mercè, un referent en el seu gènere, que a més arrossega un públic molt fidel. De fet, en els últims anys, més de 180.000 espectadors han gaudit de les estrenes i pel·lícules que s'hi projecten, i és un plaer poder saludar a aquesta hora el director artístic del festival, que és l'Àngel Sala. Àngel, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estàs?
Molt bé, mira, preparant aquesta conversa, clar, a veure, aclarim aquest error típic, perquè Festival de Cine Fantàstic de Catalunya, no, s'ha de dir Festival de Cinema de Terror de Sitges. A veure, és el mateix, no és el mateix, o com s'ha de dir?
Des de fa molts anys és el cine fantàstic de Catalunya.
Cinema fantàstic, va.
Festival de terror, perquè el fantàstic és un macrogènere que ha inclòs el terror, la ciència-ficció i tot el que és estrany i diferent.
Perfecte, doncs així ja ho tenim clar. A la programació d'aquest any, Àngel, hi veiem moltes produccions espanyoles i la pel·lícula guanyadora també del Lleó d'Or de Venècia, Pobres Criatures, de Yorgos Lanthimos. Com es presenta aquesta 56a edició del festival?
Bueno, pues presenta con molta il·lusió per la creación, los que la hacen, y también con molt interés por parte del aficionat al cinema fantàstic, que és són molts, és el gènere amb més repercussió en tota la espectra de la indústria cinematogràfica, de la taquilla, la producció, inclús en les sèries de televisió, el fantàstic és el rei. I tenint una programació que abarca totes les tendències, una diversitat també de procedència geogràfica molt, molt potent, des d'Europa, Estats Units, Àsia, Àfrica, Iberoamèrica, és a dir, els 5 continents, donant pel·lícules que seguiran aquí, i algunes d'elles probablement seran les més comentades del gènere en els propers mesos.
Mm-hmm. Àngel, tu apuntaves això, que no és només terror el que s'hi veu a Sitges, és cinema fantàstic, i això engloba també aquest macrogènere. No sé quines són les tendències d'aquest any pel que fa a cinema, és a dir, o el terror i el cinema fantàstic sempre ha estat més o menys el mateix.
S'estan sempre a dalt, a vegades hi ha més producció de cinema de ciència-ficció, hi ha més pel·lícules de terror. El terror s'ha estabilitzat molt i ja sempre, en tot moment. Aquest any hem vist que en les carteleres han triomfat pel·lícules de terror durant tot l'any, des del el nou Possession Infernal fins fa poques setmanes la segona entrega de La Monja, que són pel·lícules que han fet moltíssima taquilla, i bueno, i també la ciència-ficció, no?, que és un gènere que triomfa a gran escala i amb pressupost a vegades molt grans. Nosaltres les tendències que presentarem és un cinema fantàstic i de terror, a vegades molt, molt prop a temes de la realitat, de l'actualitat. Mm. Pel·lícules parlar pues, del tema de los derechos de las donas en certs països en relació al terror, en pel·lícules com Flames o el Bullying en Tiger Stripes, una pel·lícula que ve de Cannes premiadíssima, de Malàsia. Però també tindrem escapes imaginaris absolutament fora de la realitat, com és en la pel·lícula que tu has citat de Yorgos Lanthimos, una mena de steampunk Frankenstein molt feminista, una protagonista Emma Stone farà una criatura de Frankenstein, una mena de criatura de Frankenstein molt original, en Poor Things o Pobres Criatures. I després també hi ha una tendència dintre del terror que serà molt present a tot el festival, que són els vampirs. A vegades hi ha un mite del terror que predomina en l'any, a vegades són els zombis, a vegades és altra cosa. Hi ha molta pel·lícula, variants sobre aquest tan ric mite del vampir, i tindrem pues, des de la inauguració de la secció Noves Visions con la Tenda en la Nuit, és una pel·lícula francesa sobre un noi que té una malaltia propera al vampirisme, a Mimi, The Prince of Darkness, també des d'Itàlia, o Le Bourdelac, on el vampir és un ninot, literalment, en una mena de versió teatral cinematogràfica de la novel·la del cuento de Tolstoi, La família Bourdelac. És a dir, que hi haurà molts vampirs en el festival aquest any.
Mira, ara també parlàvem repassant una mica aquesta entrevista, i ara que tu també apuntaves aquest tema, aquesta temàtica que no es perd mai, que és la dels zombis, també s'ha anunciat la Zombie Walk per aquest nou festival de Sitges. No sé si tu també hi participaràs, i és una mostra més de que els zombis segueixen molt en forma.
Jo dono la sortida conjuntament al convidat, que aquest any serà la Mary Lambert, directora de Cementerio de Animales, de Pet Cemetery, de Stephen King, la primera dona que va fer una pel·lícula de zombies en la història del cine. Però no me posaré de zombi perquè me fan por los zombis.
No es pot estar tot arreu.
Perdoneu, hola, que us estava escoltant. Hola Àngel, com estàs?
Hola, què tal? Una mica zombi ja sento.
Sí, mira, i aquesta hora a vegades també estarà una mica zombi. Ara que us estava escoltant, enhorabona, Àngel, per aquestes 56, és molt fort, 56 edicions que porteu.
Molts.
Que jo volia preguntar-li també a Harker si la Societat de la Nieve es podrà veure o no? Tindrà algun espai?
Sí, sí, la Societat de la Nieve, com totes les pel·lícules que ha fet el J. Bayona, que és un director que s'ha format, que té una relació des de que era ja periodista amateur en el festival, con la televisió del Clot, era por la cara, en els 90 i bueno, han sigut la seva trajectòria en curtmetratge. Ja es va inaugurar el festival el 2007 en l'Orfanato i van tindre totes les seves pel·lícules en sessions especials i tindré en la Sociedad la Nieve i li donaré un premi honorífic al J. Bayona, que molt merescut, com una de les persones que han fet també d'ambaixador del Fantàstic d'aquí en Catalunya i, evidentment, del Festival de Sitges. I, a més, és una pel·lícula que no és una pel·lícula de gènere, és un cas real, però fa molt de por. És una pel·lícula realment d'angoixa i a mi, personalment, és una pel·lícula que em va semblar una pel·lícula de terror, de la Odissea, absolutament aterradora que van passar aquesta gent en els anys 70 quan l'avió va estirar-se en els Andes i ja no solament pel tema conegut del canibalisme sinó per la sensació d'estar en un buit enmig de los Andes, la muntanya, que és un monstre que los intenta matar de mil maneres possibles.
Clar, Àngel, és que, el que tu parlaves, no?, aquestes històries humanes, com podem veure a la Sociedad de la Nieve, d'en J. Bayona, clar, el que ens fa por realment, no?, és la proximitat, és a dir, veure'ns a nosaltres reflectits en aquestes històries i pensar que aquest horror també ens hagués pogut passar a nosaltres. Tu creus que això és realment el secret de les pel·lícules de terror i el que realment ens fa por, pensar que ens podria passar a nosaltres?
Sí, sí, sí. Les pel·lícules de terror a vegades funcionen com a escapisme, però també funcionen com a què faria jo en aquesta situació, i això no es fa molt mal o molt bé, no? Nos funciona el cervell i nos provoca a los dos mateixos reaccions de por. En les pel·lícules de zombis passa molt, no? Quan estàs assediat per per una horda de zombis, se te volen menjar, funciona el cervell en clau de supervivència, de survival, i això és el que fa l'adrenalina pujar molt, que és el que passa als espectadors, o en el cas d'un serial killer en un ganivet, com en Scream, que te va perseguint. No sé, són situacions que alimenten les angoixes, els pors i tots tenim por a una cosa.
Home.
I això funciona en unes persones un tipus de pel·lícules, en altres altre tipus de pel·lícules. És a dir, però sempre hi ha un por donde te pots identificar i te pot angoixar.
Mm-hmm. Per sort, hi ha un moment que les llums del cinema es tornen a encendre i ens adonem que per sort, allò era ficció. Àngel, escolta, un dels altres dels grans focus d'aquest festival també és la presència d'actrius, d'actors, també de directors, directores. De fet, fa uns dies vau publicar aquesta llista de presències. Quines destacaries tu? Qui es passejarà aquests dies per Sitges?
No, tenint, evidentment, el cas d'una sèrie que s'estrenarà molt a prop a HBO, en Max, que és 30 monedes, a l'Eglésia i tot el cas espectacular d'una sèrie des de la Macarena Gómez, a l'Eduard Fernández, a la Naya Minri, que estaran presentes al festival, tenint el director de la pel·lícula d'inauguració, el Paco Plaza, que és un conegut, el Hideo Nakata, director i creador d'aquell mal somni titulat The Ring, recorda d'una manera. Tindrem el J. Bayona, tindrem l'animador de Pixar, de director de Coco i Toy Story 3, que va guanyar dos Oscars, Lee Kunglich, el productor de Stanley Kubrick, Jan Harlan, a un grapat de directors, a la Mary Lambert, que ja l'he nombrat, directora de Cementerio de Animales i una pionera en la direcció de dones en el cinema fantàstic, a Phil Tippett, creador de los efectes especials de Imperio Contraataca, de Robocop, de Jurassic Park, una absoluta mita del cinema de fantàstic i de los efectes especials, és a dir, un grapat d'Al Takashimike, director japonès sobradament conegut per tots els aficionats, que centrarà l'estrena mundial de la seva última pel·lícula, Lumberjack the Monster. Todos los días prácticamente tendrán a convidats destacadíssims i no nos avorrirem en el Festival Parres.
Ni dins ni fora les sales, perquè realment estàs llistant aquesta quantitat de gent que s'acostarà fins a Sitges i que deleitaran això els fans del cinema fantàstic. Deixa'm parlar, Àngel, d'aquests curtmetratges que el Festival de Sitges també és un certamen qualificat per l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood pels Premis Òscar. els curtmetratges guanyadors, de fet, de Sitges a l'apartat de ficció i d'animació, seran preseleccionats, no?, de manera automàtica pel certamen. Per tant, això és una gran notícia també per Sitges.
Exactament, estan preseleccionats. Tenim una selecció estupenda de curtmetratges en les dues categories que has dit. Realment una collita espectacular, estem molt contents. A més, los curtmetratges es passen, los de secció oficial, al Gran Auditori, que és una pantalla pues espectacular per a veure qualsevol cosa, però també per als curtmetratges, i en el Prado, que és un joc clàssic de Sitges, los de Animat, hi ha una selecció, repeteixo, brutal. Estem molt contents i demostra que hi ha pedrera, no?, de realitzadors joves, fem fantàstic i fem pel·lícules, i també en el camp de l'animació, que és molt complicat, molt difícil, però que també és una forma de fer cinema, perquè no és un gènere, l'animació és una forma de fer audiovisual i cinema, que és importantíssima avui en dia i que a més té una indústria molt, que cada vegada és més important aquí també al país. No? Mm-hmm. Hem tingut grans, bones notícies de l'animació en els últims anys, com Klaus, com Unico Wars, com Tadeo Jones. És una indústria que aquí a casa està cada vegada més potent.
Ha calat. Parlaves, Àngels, ja anem acabant, de projeccions. No sé si has dit segur que has vist aquestes projeccions a Las Vegas, en aquesta cúpula esfer. No sé si tu t'imagines algun dia també poder projectar cinema fantàstic en aquest format, és que les imatges són espectaculars.
Bueno, los grandes formats cinematográficos es una cosa que pasa por el futuro del cinema, las pantallas de IMAX, los grandes formats, las pantallas 360. Yo creo que todo eso está obert a la experiencia, que la experiencia es lo que también nosotros busquen y oferir en el Festival de Sitges, ¿no? Oferir una experiencia que es més enllà de veure una pel·lícula tradicional. En el nostre cas és a través de l'atmosfera, de l'ambient que se crea en Sitges i en les sales de cinema de Sitges, i evidentment aquests grans formats que són molt importants per a veure pel·lícules que estan fetes i a vegades estan produïdes, com en el cas d'IMAX, les pel·lícules de Christopher Nolan, no?, que estan rodades en càmeres d'IMAX i que tindrien que veure-les tots en aquest tipus de format, però que desgraciadament aquí a Espanya i a Catalunya en aquest moment hi ha poques sales que sean realment d'IMAX, no? I que, bueno, esperem que això canvie. I les estas ja, experiències en 360, en esfèric, que, bueno, són experiències...
Sí, jo no m'imagino una pel·li de zombis a l'esfer de Las Vegas, aquella... Vull dir, mare meva.
Àngel.
Mare meva, no em trobarien, apretaria a córrer. Per cert, recordem el Festival de Sitges del 5 al 15 d'octubre, un festival per tots els públics. Àngel, a partir de quina edat tu recomanaries?
Hi ha una secció Sitges Family on poden anar els més petits.
Xolo.
I hi ha projeccions per a totes les edats, des de... los 3 anys fins a los 80 o a los 100.
Fantàstic.
Que cap problema de trobar sempre la teva pel·lícula. Hi ha moltes pel·lícules i hi ha una secció especial Sitges Family en el mercat en el centre de Sitges. A més, és gratuïta, bueno, con una reserva de però que hi ha projeccions perfectes per als nens.
Solíssim. Jo conec gent que el que fa és distribuir-se les vacances i deixar-se aquesta setmana a l'octubre dedicada al Festival de Sitges. Àngel.
Sí, és un període de vacances que més coincideix amb el pont del 12 d'octubre i que també és molt important. En aquest octubre, que és el spooky mes, no?, que se llama el Halloween cercano.
I veritat,
això està molt a la ment de la gent.
Home, també és un clàssic, no venir al festival vestit, disfressat, en fi. Tot un univers a Sitges que podeu gaudir en aquest Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, recordem, del 5 al 15 d'octubre, això ja està a punt d'arrencar. Àngel Sala, director artístic del festival, moltíssimes gràcies i molta sort, perquè això ja és dijous, que vagi molt bé.
Gràcies, adeu, gràcies.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
I després d'haver fet la digestió, 3 minuts que passen de 3:45, us volem parlar d'aquesta notícia que, a veure, ens recorda el que ja va passar al municipi de Moià el 2011. ara, a Tarragona, ens prepara per una situació similar. Bé, millor que ens ho expliqui l'alcalde Rubén Viñuales, que ha fet un crit d'alerta. Tarragona està en risc de fallida.
A data d'avui, per mantenir els serveis que s'estan prestant a Tarragona, ens falten 14 milions d'euros. És a dir, no tenim 14 milions d'euros que hem de trobar per tal de poder mantenir la prestació de serveis públics que presta l'Ajuntament de Tarragona.
Clar, l'Ajuntament necessita, ho estàvem escoltant ara, l'alcalde, 14 milions d'euros. 14 milions d'euros que no en té. Es tracta d'un endeutament del 83%. La inflació crescuda dels interessos, la pujada del 3% del sou dels funcionaris, tot en un moment en què els ingressos no han crescut proporcionalment. Es parla, doncs, d'una problemàtica que ve de lluny, diversos governs enrere, i, de fet, Viñuales s'ha posat en contacte amb membres de l'oposició per trobar una solució al que anomena un problema de ciutat i no pas de govern. Clar, nosaltres aquí, des de Fabricació tot pròpia, mira, ja m'he equivocat amb el nom, per entendre la situació, avui tenim el Fabricació pròpia d'Antoni Mora, professor de la Universitat de Barcelona, especialista, per cert, en economia del sector públic. Què tal, com estàs, Toni? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Toni, en primer lloc, què significa que un ajuntament entri en fallida?
Bueno, pròpiament potser no pot ser la paraula de fallida, perquè avui en dia hi hem d'anar... Doncs aquí és tot un conjunt de normatives, de regles, de criteris que això ho fa més difícil, eh? És a dir, hem de pagar també potser de diferents, diguem-ne, documents que porta a terme un ajuntament, no? Com pot ser el pressupost, que és el que tots potser coneixem, no? Que hem d'equilibri entre l'ingressos que recapta un ajuntament, el CUP té, i les seves despeses, no? Si gasta més del que ingressa és quan aquí pot haver un dèficit i que pot apuntar el que comentàveu de la situació potser de Tarragona. Però una altra qüestió és diferent, que potser no és tan coneguda, diguem-ne, si és el que no s'ha de tenir en compte, és, diguem-ne, la tresoreria, no? Una cosa és, diguem-ne, el pressupost, el que s'ha d'ingressar i el que s'ha de recaptar, i una cosa diferent pot ser, diguem-ne, la liquidesa o tresoreria que té un ajuntament, o qualsevol empresa, que és el mateix, o família, també.
Rubén, fem una cosa... Ai, Rubén, què dic jo ara? Jo també com estic. Toni, fem una cosa. És que t'estem escoltant amb dificultat i seria interessant, doncs, atendre tot el que ens expliques sobre aquest tema. Nosaltres marxem a publicitat, tornem a trucar i en parlem.
Molt bé.
Vinga. Is this entertaining?
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Estàvem parlant amb el professor de la Universitat de Barcelona, especialista en economia del sector públic, Antoni Mora. Teníem problemes en aquesta connexió. A veure si el podem recuperar i el podem escoltar millor. Toni, com estàs? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Ui, que bé.
Jo?
Sí, perfecte. Ara t'escoltem molt millor. Clar, és que estàvem parlant justament d'aquesta notícia que ens assabentàvem ahir, que Tarragona està en risc de fallida, i et preguntàvem això mateix, no? Què significa que un consistori entri en aquest estat, no?
Sí, bàsicament això, diguem-ne, el que heu comentat de, potser de risc de fallida de Tarragona, s'ho hem d'analitzar bé, no? I si és una qüestió, diguem-ne, de que potser Tarragona té problemes de tresoreria, de poder fer front als seus pagaments,
durant l'any hi ha un pressupost, que hi ha una previsió, i l'Ajuntament ha fet una previsió de recaptar uns ingressos que després gasta amb el conjunt de despeses. Però això és una previsió, una execució que hi ha durant l'any, però hi pot haver-hi algun moment puntual potser de problemes de tresoreria a l'hora de fer front al pagament de factures o de prestació de serveis. Però s'hauríem d'aclarir exactament quina és la situació de Tarragona, si és un problema més de puntual de tresoreria o potser un problema més estructural del seu pressupost, no? De que acabi ja gastant més del que està ingressant.
Clar, Toni, què implicaria aquesta situació per la ciutadania? O sigui, fins a quin punt es podria notar?
Bé, en aquest cas, diguem-ne, si un cop s'arriba a final d'any, diguem-ne, 31 de desembre, que és quan s'acaba tancant el pressupost d'aquest any, si s'arriba a aquesta situació de que l'Ajuntament té dèficit, és a dir, que ha acabat gastant més del que tenia previst ingressar, aquesta situació de dèficit pot comportar que si es genera un dèficit em hauré d'endeutar, hauré d'anar a recórrer algun préstec bancari, per exemple. Per tant, serà més deute. O sigui, el missatge mi que sigui aquest. És a dir, un ajuntament que genera dèficit, doncs vol dir que s'haurà d'endeutar, i si hem d'endeutar vol dir que ens deixen uns diners, però que en els propers anys haurem de tornar amb més uns interessos. Per tant, els ciutadans de Tarragona en els propers anys hauran de fer front segurament via més impostos. Taxes, o menys despeses, no? O deixar de prestar algun servei per poder, diguem-ne, tornar aquest deute.
Clar, quan passen aquestes situacions, no, Toni, sempre intentem buscar culpables, no? De fet, l'alcalde Rubén Viñuales comentava això mateix, no?, que hem comentat aquí l'entradeta, de dir, per trobar solució al que anomena un problema de ciutat i no pas de govern. De qui és la responsabilitat d'arribar a aquest punt, no? O sigui, els gestors que l'han dut fins a aquesta situació hauran d'assumir responsabilitats?
Bé, això, diguem-ne, seria responsabilitat de tant dels gestors com dels responsables polítics, en aquest cas, de l'Ajuntament de Tarragona. I els gestors, que són els que gestionen, diguem-ne, el pressupost, però qui acaba prenent les decisions, diguem-ne, sempre són els responsables polítics, alcaldes, regidors, etcètera. Aquí també cal comentar, potser, que són casos molt aïllats, com el de Tarragona, perquè des de l'any 2012, si recordem la crisi econòmica que hi havia en aquesta època, des del Ministeri d'Hisenda es va aprovar una normativa molt estricta, que encara dura, sobretot pels ajuntaments, que està, diguem-ne, prohibit generar dèficit o en situacions molt concretes. Llavors, per tant, diguem-ne, hi ha una normativa que s'ha de complir, i si genera dèficit hi ha un conjunt d'actuacions amb una tutela financera que, en aquest cas, de Catalunya, qui l'exerceix és la Generalitat. Per tant, hi ha una normativa que controla aquest tipus o intenta que no hi hagi aquest tipus de situacions. Sí que cal dir que, degut a la pandèmia del Covid, aquests criteris o aquesta normativa es va relaxar, també marcada per la Unió Europea, i tant, degut a la pandèmia del Covid i després, doncs, amb la situació de conflicte a Ucraïna, doncs, aquestes regles fiscals que se'n diuen, o aquests criteris, doncs, van estar, diguem-ne, suspesos, i doncs ara, a partir de l'any que ve, tornaran a aplicar-se. Per tant, sí que hi ha hagut com una moratòria d'uns anys i potser doncs s'ha pogut generar aquest tipus de situació, però la responsabilitat en aquest cas jo entenc que ha de ser dels gestors i dels responsables polítics, que són els que finalment, diguem-ne, acaben, doncs,
de decidir, no?, i de gestionar, justament. Clar, i en aquests casos no hi pot haver una administració o un organisme encarregat de rescatar aquesta situació dels consistoris? Toni?
Bé, en aquest cas, diguem-ne, no, de fet, el que et comentava, per sort, des de fa molts anys que això no ha passat, o passa en casos molt puntuals, però no hi ha, diguem-ne, una administració que pugui rescatar, diguem-ne, els consistoris, en aquest cas, diguem-ne, això, a mi és recolzat de cada... Si no, també potser una mica seria aquesta situació, no? Dic, bueno, anem a gestionar malament, que ja vindrà algú...
Que ja vindrà algú que ens traurà les castanyes del foc, no?
Que potser estem acostumats amb altres... que no comparteixo, però amb altres, diguem-ne, sectors econòmics, com la banca, o... No? Que anem a gestionar de més arriscada, i si em surt bé, fantàstic, i si em surt malament, doncs ja vindrà algú que em rescatarà. Doncs, una mica és el... I si ho acabem rescatant, sempre s'acaba rescatant també amb els diners de tots. Al final també, doncs... Per això dic, més que rescatar, potser, diguem, es posa més el focus en, és a dir, intentar que no passi. És a dir, per això hi ha aquest compliment d'aquesta normativa que que potser és massa estricta, això sigui un altre debat, de dir si ha de ser aquesta o ha de ser alguna altra, però és una normativa estricta que s'ha de complir, i hi ha una tutela financera. En aquest cas, diguem-ne, per part de la Generalitat en el cas de Catalunya i de l'Estat amb les altres comunitats autònomes. Per tant, hi ha algú que fa, aquest control, aquesta tutela financera, i a la que detecta alguna situació doncs, de risc, podríem dir d'alguna manera, perquè trimestralment els ajuntaments han d'enviar informació econòmica i de la seva gestió tant al Ministeri d'Hisenda com a la Generalitat, doncs si es detecta que hi ha algun incompliment o alguna situació de risc, ja es poden prendre mesures. Vull dir, al final també la mesura és fer un pla econòmic financer per intentar revertir aquesta situació. Si hi hagi una situació de dèficit o d'incompliment d'això que dèiem, d'aquesta normativa doncs, fiscal, o aquests criteris fiscals, doncs s'ha d'aprovar un pla econòmic financer per revertir la situació.
Per revertir aquesta situació. Sí. Ho hem dit, es tracta d'un endeutament del 83%, que jo entenc que això, si ens pots fer la lectura, és una barbaritat, no, Toni?
Sí, bé, o sigui, aquí hi ha un indicador que quan aquest endeutament supera el 75%, una mica ja això que us deia abans, no? S'encén una mica aquestes llums d'alarma, per dir-ho d'una manera, no? I fins al... Per tant, quan ja supera el 75%, ja, diguem-ne, apareix aquesta, o pot aparèixer aquesta tutela financera o aquest control sobre l'Ajuntament de Tarragona i que se l'obligui doncs, això, a aplicar un pla econòmic financer per reduir aquest endeutament o aquesta situació de dèficit que han generat. Per tant, per sobre d'aquest 75% ja és un nivell d'endeutament, diguem-ne, que es comença a complicar. Llavors, per sobre del 100% que té tota la lògica, és a dir, un ajuntament, igual que una família, no?, per exemple, o una empresa, es pot endeutar? Sí, però fins a aquell punt que sigui capaç de poder anar tornant aquest deute amb els seus ingressos habituals, que és el que fem una família amb una hipoteca, per exemple, no? És a dir, jo em puc endeutar amb una hipoteca, però amb el meu salari haig de poder cada mes, no?, anar pagant la hipoteca. Si em vaig endeutant molt per sobre el meu salari...
Toni, ja per anar acabant, si s'ha d'aplicar aquest pla econòmic financer, no?, per arribar a aquesta estabilitat, quan tardarà Tarragona en trobar aquest punt?
Doncs no ho sé, no conec en detall la situació de Tarragona, però això, doncs, diguem-ne, en un període de potser de dir que hauríem d'anar en detall a veure, no?, els comptes de Tarragona i quina és la situació.
Sí.
Però això potser en un, dos, tres, dos anys o... podria revertir aquesta situació.
Dos, tres anys,
Dos, tres anys, també depèn de la magnitud de la situació i de les mesures que aprengui, no?, que poden ser potser més contundents o potser no tant, no? Vull dir que en tot cas, sí que abans d'acabar la legislatura, que fa poc ha començat, per sort, doncs hauria estat, diguem-ne, resolta aquesta situació.
Doncs escolta, Toni, moltes gràcies per atendre la trucada del Fabricació Pròpia d'avui, per haver-nos explicat aquests detalls d'aquesta notícia que coneixíem ahir, que Tarragona està en risc de fallida. Toni Mora, professor de la Universitat de Barcelona i especialista en economia del sector públic. Moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Tres minuts que passen de 3:15. Ja sabeu que normalment cap a aquesta hora el que intentem els dimarts doncs, és buscar aquests contrastos. Les notícies que ens porten de corcoll a Catalunya, aquelles que surten a tots els telediaris, tertúlies, diaris, aquelles informacions que podríem dir que és això que es posen de moda i que ocupen la primera plana mediàtica a gairebé tota la majoria dels mitjans. En altres llocs de l'Estat també tenen aquest ressò o passen pràcticament desapercebudes. En parlem avui amb la Leire Artiz, que ella és periodista de la UOC a Madrid. Volem saber això i de la mateixa manera volem saber quines són les notícies que marquen l'agenda mediàtica a la capital de l'Estat per comprovar si aquí també n'estem al corrent o no. Va, anem-ho a fer. Leire Artiz, com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Leire? Claro, estábamos hablando de... No sé si ya estabas conectada, me parece que no, pero estábamos hablando con un especialista, con un profesor de la Universidad de Barcelona, con Toni Mora, especialista en economía del sector público, y hablábamos justamente de esta noticia que conocíamos ayer, que Tarragona, el Ayuntamiento de Tarragona, estaría en riesgo, ¿no?, económicamente. Por ejemplo, ¿esta noticia os ha llegado a vosotros desde Madrid?
¿Qué va? No. O sea, no los periódicos nacionales, que son, bueno, lo que más consumimos en Madrid, ¿no? Al final,
claro,
al estar aquí en la capital, la mayoría de los medios son nacionales y no, en primera plana no está.
Uh-huh. ¿Y qué noticia está en primera plana hoy en Madrid, Leire?
Pues, a ver, yo creo que son un poco las noticias que están marcando un poco la agenda política, ¿no? De la ronda de consultas del Rey, que hoy era Feijóo el último, y también la designación de Pedro Sánchez, ¿no?, como candidato a la investidura. Esta es la noticia de que está abriendo todos los periódicos, y bueno, también las otras del paro, por ejemplo, que han salido hoy. Sigue un poco el tema de la tragedia en Murcia. Vale, sigue este tema, porque yo creo que va a dar mucho que hablar también, ¿no?, por el tema este de las licencias que no tenían y cómo seguían abiertos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco, yo creo, que las noticias que más están sonando, ¿vale? Que ya te digo, no son de Madrid.
Claro, es que te iba a preguntar. Claro, Leire, te iba a preguntar igual con alguna noticia más local de Madrid. ¿Cuál ha sido igual la noticia?
Ya. La noticia más local, y es un poco de crónica social, es que el alcalde de Madrid se casa. Sí. Eso yo no sé si se habrá llegado ahí.
Pues fíjate, pues que no se ha llegado. Bueno, yo de verdad, ahora me has dejado un poco impactada y sorprendida. Sí que es verdad que se sabía que tenía pareja, ¿no?, de hace tiempo. No sé si me equivoco, Leire.
Sí, creo, bueno, la verdad que no tengo ni idea, ¿eh? La verdad que no sé si es de hace tiempo, ¿no? Pero...
¿Y cuándo se casa?
Pues que no sé, igual el año que viene o...
Vale, o sea, no sé. Se ha oficializado el compromiso, ¿no?
Sí, o sea, ya, yo no sé quién lo ha dicho, pero hemos salido como en los medios, ¿no?
Sí, claro.
Que José Luis Martínez Almeida se casa. Un poco la crónica social de la zona.
Muy bien.
Y luego así noticias, pues a ver, sí que muchas veces consumimos noticias pues del ayuntamiento, de la comunidad. Pues, se va a aprobar una ley de familia en la Comunidad de Madrid, que también es un poco noticia. Y cosas así que son más locales.
Claro, a veces también la idea, no sé, a ver, te lo pregunto, algunas noticias se ponen de moda, por decirlo de alguna manera, y ocupan la primera plana mediática durante mucho tiempo. ¿Crees que por ejemplo, bueno, obviamente, la investidura, ¿no?, la posible investidura de Pedro Sánchez, se va a hablar, ¿no?, cuándo vamos a tener gobierno o no?
Sí. Esto va a ser tocado hasta que lo tengamos, ¿no?
Claro.
Y sí, este es lo que va a ocupar la mayoría de las tertulias periodísticas y de los periódicos y las radios, sí. Claramente. Y yo creo que también, bueno, lo que te decía antes, yo creo que el tema de Murcia, las discotecas, es un tema que va a dar mucho que decir, entiendo.
Y seguro, mira, bueno, te va a preguntar también la noticia que igual más te ha impactado, y yo creo que también debe ser esta la noticia de Murcia, ¿no, Leire?
Sí, eso es, la de Murcia. También ha salido, yo no sé si la habéis visto, supongo que también estará en los medios catalanes. Hay una noticia horrible.
¿Cuál? Coméntanosla.
Pues mira, han debido detener a unos padres que abusaban sexualmente de un bebé y luego lo ofrecían, pero un bebé de meses, o sea, una cosa como súper horrible. Y eso también está dando, o sea, está copando bastante medios, sí. Es una de las noticias que dices, más te impactan, ¿no?
Sí.
Por la dureza, o sea, es horrible.
Estem parlant amb la Leire Artiz, que és periodista de la UOCA a Madrid. També ja busquem aquests contrastos, és a dir, de com es viuen, com es llegeixen, com es fabriquen, no?, les notícies. I per això doncs, intentem connectar amb Madrid cada 15 dies per poder doncs, parlar amb la gent de la UOCA i que ens ajudi amb aquesta funció. Fíjate, Leire, que nos gusta también saber cómo se reciben las noticias en Madrid, qué pasan en Cataluña. Ara te preguntava solo entrar, ¿no?, por ejemplo, la noticia que sabíamos ayer del Ayuntamiento de Tarragona. Aquí acaparan todos los focos, pero si me permites jugar un momento antes de llegar a las 4 de la tarde, yo te digo un par de noticias que están aquí en todos los medios y a ver cuál es el enfoque que se está dando desde Madrid. ¿Qué te parece?
A ver, cuéntame.
Mira, primero, el cara a cara que tuvieron en la radio, en RACU concretamente, el comisario Villarejo y Artur Mas en la radio, que por cierto, esto fue el lunes y hoy ha sido con Iglesias. ¿Os ha llegado esta noticia?
Sí ha llegado.
Ha llegado.
Lo que tiene que ver con Villarejo, quizás no en la misma, bueno, no sé si cantidad o profundidad, ¿vale?, que pueda estar allí, pero sí ha llegado porque te digo, Villarejo es noticia nacional, siempre, cualquier cosa que hace, cualquier cosa que diga. Y además, Además, hoy ha salido que Florentino, que es del Madrid, ya que va a hacer acciones legales contra Villarejo por acusarle, ¿no?, de sobornar a árbitros, con lo cual, bueno, todo lo que tiene que ver con fútbol...
Yo creo que tiene un impacto global, ¿no? Universal.
Global, vamos, te digo, yo creo que ni más allá de Madrid y Barcelona, estoy hablando de fuera de España y de Europa, fíjate.
Claro, pero igual es curioso lo que tú dices, Leire, que igual ha llegado más el tema Villarejo por el caso de Florentino, ¿no?, relacionado con el caso Negreira, que no, pues en general, pues por ejemplo lo que pasó ayer con Artur Mas, ¿no?, expresidente de la Generalitat.
Claramente, yo creo que es que bueno, pues la noticia del cara a cara de Villarejo con Artur Mas sí que ha salido, pero quizás no con tanta repercusión o no tan grande, por decirlo de alguna forma así más sencilla, que él ahora que sí hay un pues eso, el director presidente de Sub-Cero Futbolera, Florentino Pérez del de Madrid, pues que ya le va a denunciar o lo que sea, ¿no? Entonces ahí sí que ya los medios de aquí le están dando mucho más bombo, ¿no? Entonces, al hilo de esta denuncia de Florentino, entonces ya se habla quizás un poco más del cara a cara, ¿no?
Uh-huh. Desde cara a cara. Eso. Por ejemplo, del Girona... No sé si eres futbolera tú, por eso, Leire, especialmente.
No, cero, nada.
Cero.
Pero quizás se hable aquí y no me enteré yo, ¿eh?
Fíjate que hablabas con Mercedes Blanco en anteriores episodios y nos comentó lo mismo. Dice, yo de fútbol nada, pero bueno, pero un poco la línea que nos comentabas, que claro, el fútbol es internacional y llega a todas partes, ¿no? Pero no sé si sabes, seguro que debes de estar al corriente, que se jugó un Girona-Madrid esta semana, el sábado.
Ah, pues mira, ni idea.
Ni idea. Que se han jugado ser líderes, ¿eh?
Pues mira, ni idea. O sea, que seguramente que aquí se habla muchísimo de esto, ¿eh? Pero yo estoy ajena a todo este mundo.
Bueno, pero ya nos gusta de buscar estos aquellos contrastos, ¿no?, que decimos de la información, ¿no?, de cómo se tratan las noticias. Mira, me acaba de llevar... Dime, Leire.
No, que digo que igual la noticia la estoy viendo en el periódico y yo la discrimino directamente. O sea, probablemente...
Claro.
Y yo directamente ni la vea. Así que...
Me ha gustado, ¿no?, esto de discriminar estas noticias, ¿no? Que pasas, ¿no?, vas directamente, tú cuando lees un periódico vas directamente a lo que tú quieres leer, ¿no? También, claro. Que eso también pasa. Oye, que me acaba de llegar esto que decías de la futura esposa de Almeida, que es Teresa Urquijo, que es 22 años más joven que él.
¡Ay, madre!
Y emparentada con la familia real. Fíjate.
Ah, mira.
Ya se ha empezado. Fíjate. Ahora tienes que saber el día de compromiso.
Ya se ha llegado esto.
Mira, nos acabo de llegar, pero porque tú no lo has explicado, ¿eh? Porque si no, aquí no había llegado. O habíamos discriminado también esta noticia sin quererlo.
Puede ser.
Leire, muchísimas gracias por esta colaboración. Gracias por tu punto de vista. Leire Artiz, periodista de la UOC a Madrid, la Universidad Oberta de Cataluña. Un placer, Leire, que vaya muy bien y muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Escolta, la Paula em mira amb una cara de... Tu volies saber-ho, no? De l'alcalde de Madrid, que es casa. Ara vol saber quin dia es casa, no? Per estar a Madrid, per anar a Madrid, no? Sí, diu que sí. Bueno, sí, hi ha Pablo Alborán, doncs potser m'hi passo. Nosaltres anem arribant al punt de les 4. Ens posarem al dia amb els principals titulars que ens està deixant aquest dimarts 3 d'octubre. I a la tornada, prepareu-vos, perquè avui fem el que fem la Berta Castanyer. La Berta Castanyer té 21 anys i, bueno, és que, clar, ja ha fet... Ha treballat com si fos ahir de TV3. Ha estat a Cites Barcelona de Prime Video. A Bienvenidos a l'Eden de Netflix. Todos mienten de Movistar Plus. També ha fet pel·lícules o Quina joia o Miss Dalí de Ventura Pons. I ara la podrem veure també a Salón del Té, la moderna televisió espanyola. Per repassar la seva trajectòria, jo ara li preguntaré això, eh? Repassar la seva trajectòria només amb 21 anys, com ho porta tot plegat. Amb ella fem el cafè de les 4 després de l'informatiu aquí al Fabricació Pròpia.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.